Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst era Val d'Aran, 106.0. A Ràdio Estel ja tenim el teu 2018. Comença l'any amb bon preu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat íntegrament als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine-la a buscar a Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belloc 67-69 de Barcelona, o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 27 77 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu. Viu la nit viva, vida a pagès, espectacle nadalenc, de Fonollosa, al Bages. Els dies 26 i 30 de desembre i 1 i 6 de gener a 1:15 i 7:45 del vespre. Un recorregut pels carrers i l'interior de cases centenàries, amb escenes de la vida a pagès, quadres d'oficis antics i pessebre. Us oferirem pa torrat amb cansalada i allioli de codony. Més de 50 escenes i 180 participants. Entrades a 6 euros. Descomptes per infants i grups. Informa't a nitviva.cat. 26 i 30 de desembre i 1 i 6 de gener a Fonollosa.
I a Jesús que esteu fredat, pobrat, pobrat.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Entrevistes, notícies, curiositats, informació, metges, respostes i preguntes. Tot el que vols saber sobre el món de la salut al Vademecum de Ràdio Estel. Acompanya'ns cada setmana, cada divendres, a 7:45 del vespre a Ràdio Estel. Obrim una nova edició del Vademecum per saber-ne una mica més sobre com cuidar-nos, per saber-ne de salut. Vademecum, un programa patrocinat per la Clínica Nostra Senyora del Remei.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Àngels.
Sí, senyor, Àngels, com diem cada setmana, doncs aquest és el nom del programa i aquest és el nom del projecte, un projecte que penja de la Fundació Roca i Pi, com sempre fem també, els qui ja ens hagueu escoltat alguna vegada, us demanem disculpes per la insistència, els qui vingueu de nou, agafeu el bolígraf, ni que sigui el mental, perquè és molt fàcil el que us diré, i apunteu-vos-ho. rocaipi.cat, veus que és fàcil? Tot junt, rocaipi.cat. Entreu-hi, tingueu aquesta miqueta de curiositat que espero haver infiltrat en aquest moment i hi trobareu coses molt interessants. I quan dic coses molt interessants, vull dir realment que us interessen personalment, d'una manera o d'una altra. Entre elles, el projecte Àngels, que és el projecte que dona nom a aquest programa i que es concreta en una empresa d'inserció laboral i que es concreta en moltes altres coses, però sobretot el que fa, per dir-ho d'una manera molt ràpida, i per això sempre ens ha semblat que el nom és molt, molt encertat, és ajudar gent que realment mereix ser ajudada.
A Ràdio Estel trobem Àngels.
Avui n'hem trobat dos d'Àngels. Laura Baqués, Abel Sánchez, bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
La Laura i l'Abel es dediquen... Com us ho explicaria jo? Serà millor que us ho expliquin ells. Però vaja, ja us avanço que es dediquen molt més a la qüestió, diguem-ne, humana, a la qüestió emocional, a la qüestió personal, de totes aquestes persones que tenen la sort de ser acollits en un moment greu de la seva vida. Fins ara, en aquest programa, bàsicament, ens hem centrat sobretot en qüestions, diguéssim, d'ordre pràctic, pragmàtic, no? Que si el taller, que si el temps d'inserció, d'acompanyament, que si com se'ls ajuda a fer... a millorar les seves tècniques, etc, etc, etc. Però en alguna ocasió ja hem tret el tema i avui espero, vaja, avui segur que hi podem insistir d'una manera molt més profunda, en que la gent que està en risc d'exclusió social, la gent que viu en la marginalitat, tots aquests termes que, per desgràcia, malauradament, s'estan convertint en llocs comuns i la gent els sentim, i tal com els sentim els deixem sortir per l'altra banda, per l'altra orella, aquesta gent que realment està en problemes, sobretot són gent que tenen una situació personal des del punt de vista emocional i psicològic molt delicada. Avui qui tenim amb nosaltres són gent que es dedica d'una manera especial en això. M'equivoco?
No. No, no tenim contacte directe sempre, bueno, sí, amb aquest tipus de persona en exclusió social, sí.
I quan diem persones, que abans ho he dit, no? S'està convertint en un lloc comú, i això a mi em molesta bastant, no? Quan les coses es converteixen, deixen de perdre el sentit, no? Aquestes persones en risc d'exclusió, suposo que aquest terme que hem acceptat com a bo defineix un ventall de persones, personalitats i problemàtiques molt gran, o no és tan gran.
Sí, sí, és molt gran. O sigui, clar, també estan acompanyades una mica de la dificultat o de les carències, o, clar, és que és un mental molt ample.
Això vol dir, aviam, no sé com... No, des de persones tristes fins a persones en risc de suïcidi, ho dic per dir una animalada, per posar límits al que és probablement molt difícil d'acotar.
Són persones que arriben des de moltes situacions molt diferents, des de persones que són nouvingudes a persones que tenien una situació que no estaven en exclusió i de sobte s'hi han trobat, persones que ja han nascut en una situació molt complicada i que no tenen les mateixes oportunitats que els altres. Sí.
Jo pensava depressions, rebuig social, o sigui... Tot una mica això, no? En ese ventall que diu Laura.
Sí, sense, o sigui, sense edat, ni sexe, ni raça, diguéssim, no? Ni religió, per dir-ho així. Vull dir que tothom es pot veure en aquesta situació, i més actualment, que hi ha molta gent, doncs, que s'ha vist afectada per la crisi, de com li ha pogut afectar i s'ha vist exclòs.
Des d'aquest punt de vista, des d'aquest panorama que per desgràcia hem de contemplar, encara que col·loquem els ulls a diari i a tot arreu al voltant nostre, la vostra feina em sembla, com aquell que diu, des del punt de vista d'un forà, pràcticament impossible. És molt difícil fer això.
Home, bueno, et trobes en situacions complicades i que a vegades dius, ostres, i com puc afrontar això i com puc ajudar aquesta persona i com... Però, bueno, de tot se n'en surt. Normalment, al final, alguna cosa aconsegueixes, més o menys.
Sí, jo crec que a voltes és com pensar un objectiu i quan penses que és molt gran, baixar-lo i pensar que la persona com estarà una mica millor, d'un passet, encara que sigui un passet. A voltes és conformar-te pot ser molt poca cosa, no? Ixe passet, com donem ixe passet endavant? Mm-hmm.
Senzillament us he fet aquesta pregunta, que dius, caram, quina pregunta. Perquè volia, d'alguna manera, començar, o pràcticament començar, establint que hi ha esperança. Que jo crec que això és una cosa que aquesta gent, en general, aquest col·lectiu, em resisteixo a dir-los gent, perquè tenen cares, noms, cognoms, els veiem cada dia, aquestes persones, moltes vegades, el primer que deixen de creure, de creure d'una manera vital és que hi ha esperança. Vosaltres sou testimonis de que hi ha esperança, no?
Home, evidentment hi ha esperança. I com tu has dit, que aquesta gent que tenen noms i cognoms i que els veiem cada dia, jo crec que el problema és que molts cops es tornen invisibles i que creiem que no existeixen o que no hi són. I que els... Des de gent que pot estar dormint al carrer i que ni els veus i passes, i si un dia t'hi fixes, ostres, et sorprens molts cops de quanta gent està realment dormint al carrer. I després que molts d'ells el que tenen en comú és que els diem exclosos perquè no estan treballant, no? I que no tenen una ocupació. I, per tant, només per aquest fet, moltes vegades ja comença a ser un factor de risc d'exclusió, no?
Sí, sí, no? Jo estava pensant inclús noms i cognoms, no?, de persones concretes. I estava pensant, pues, encara, no?, quan tu dius això, no? Clar, nosaltres sí que tens aquesta part, no?, d'estar amb aquesta gent i mirar a veure què se pot fer o... Sí, sí.
A més, entenc que abans també ho intentaves entrar una mica. Hi ha un univers, jo crec que pràcticament inabastable, de gent en situació d'exclusió i de l'estat en què aquestes persones estan, no? I per això intentava dir que hi ha esperança. Jo que sóc d'una mena de manera, pel que me n'he donat amb el pas dels anys, no gaire comú, tinc certa tendència a parlar amb la gent, no? I sobretot quan els veus. I a vegades veus gent que realment està molt feta malbé, no? Molt feta malbé. Jo ho dic perquè... No deixem de ser conscients que en aquest moment estem en una ràdio i hi ha gent que ens escolta, i crec que si per alguna cosa serveix que estiguem aquí parlant és perquè algú, doncs, si para l'oïda, igual això, para l'oïda i canvia d'opinió en alguna cosa. Us arriscaríeu a dir que l'exclusió social és una mena de malaltia social que arriba a matar?
No, molt fort el que dius. Directament no, però indirectament podria ser. És a dir, clar, jo ara estava pensant en casos, no?, i casos particulars, no?, de persones que jo tenc que te diuen, no, és que estic dormint al carrer i ara, quan vas començar el fet, un dels nois dormia a la platja. Llavors va arribar un dia que un constipa se li va complicar i d'ahir una pulmonia. I d'ahir, clar, això se pot... pot ser més greu encara, o sigui, podria ser, és que és...
Bueno, en el cas, a més, de persones que viuen al carrer, o sigui, l'esperança de vida és molt menor, no me'n recordo exactament, però no sé si és com 10 o 15 anys menor a lo que és l'esperança de vida de persones que tenen, pues, una llar i que no estan en aquest risc, almenys.
A Ràdio Estel, descobrim àngels.
Sí, senyor, enmig d'aquest panorama, que ja sé que algú us diran, ui, avui aquest s'ha llevat una mica bèstia, però és la realitat, i jo crec que ningú, per desgràcia, i ho dic amb majúscules, en ràdio no sé com es posa les majúscules aquestes que després ens molesten tant al WhatsApp, però avui les vull posar, per desgràcia, tots en veiem un munt cada dia, gent vivint entre un grapat de cartrons, gent que sembla que va caminant sense cap rumb, que no sap, que en realitat tant de dones que no sap què ha de fer, ni a on anar, ni com fer-s'ho per menjar. A través nostre us volem conscienciar una mica de què existeixen, però sobretot us volem conscienciar que hi ha gent que treballa per ajudar-los. Això ho vehiculem a través d'aquest programa amb el nom del Projecte Àngels, i es vehicula a través d'associacions, entitats que pengen de Roca i Pi, que pengen d'altres llocs. Concretament, l'Abel Sánchez és el responsable del taller Sant Isidre, si no m'equivoco, i fan exactament això. Aleshores, ara que jo he intentat ser una mica, si voleu, gaire, no populista, però sí intentar donar la dimensió de que això que tenim entre les mans és una bomba que mata gent, m'agradaria poder anar al detall, és a dir, com us arriba la gent i què feu? És a dir, de quina manera una persona en una situació, evidentment, com la que hem descrit, sigui del nivell que sigui, arriba a vosaltres, i què és el primer que feu amb aquesta gent?
Bé, jo també he de dir que quan arriben al taller Sant Isidre, jo crec que normalment, no totes les persones tenen el seu procés i les seves característiques, no? Però ja han passat una part de la desconfiança a confiar. Ja confies en algú. O has entrat en un procés ja de, jo què sé, o en Càritas, o en Rock IP, ja has començat un procés de confiar en algú. Llavors, el següent pas ja és donar com aquesta part de, bueno, estàs confiant, estem treballant això en tu, i ara anem a veure la part més sociolaboral, no?, que acaba sent el taller Sant Isidre, i esa part, com a veure què podem fer ahí. Llavors, quan arriben a mi, ja és una part de, bueno, jo crec que és una mica com reticent de tu m'has de fiar o no, no? Necessiten veure't molt de temps, que tu estàs ahí, que tu estàs ahí tots els dies, que tu estàs caminant amb ells, que el que te vagin a plantejar t'importa realment. Llavors, ahí comencem també com aquesta part de confiança. I ahí comencem una mica ja a treballar unes altres coses. Perquè este pugui, com puguen obrir aquesta part de què els passa realment o què els succeeix, perquè també han patit molt de rebuig, no?, de moltes coses quan arriben. I ahí és donar aquesta part de confiança. És el primer pas. Mm. Almenys el meu cas. No sé, no sembla Laura si és el mateix o no.
Bueno, sí, clar, els meus... Jo estic com a tècnica d'inserció a l'empresa d'inserció d'Àngels, i allà, bueno, les persones que venen derivades de serveis socials, és a dir, han hagut d'anar al treballador o treballadora social, i llavors a través d'ells, si veuen que estan realment en una situació de risc, és a dir, han de presentar tema d'ingressos, en la situació personal que estan, on estan vivint, etc. Llavors, si ho creuen convenient, se'ls fa un tipus de certificat que es diu en risc d'exclusió social, i a través d'aquest certificat es poden contractar i poden començar a treballar a l'empresa d'inserció. Però, com he dit, vull dir que a vegades pensem que són... que sempre els hi toca als altres, no?, que poden estar en aquesta situació, i després... Ostres, doncs veus que gent amb formació, amb experiència, gent ja, doncs que tenia una classe o un nivell social o econòmic, bueno, de treballador o de classe mitja, ostres, de cop es troben que es pot trobar en aquest col·lectiu.
Uh-huh. I aleshores, aquestes persones, en general, són persones disposades o predisposades a ser ajudades? O no? Ho dic per... No pas per... Els déus em lliurin de culpabilitzar-los, no? Sinó de donar una visió del que és part del procés de ser marginat. És la pèrdua absoluta de tota l'autovaloració. I això porta a desconfiar de tothom. Per això dic, normalment teniu feina que aquesta gent es deixi ajudar o no?
Jo al principi sí que em trobo en aquesta desconfiança, o sigui, en treballar el que deia abans, no?, aquesta desconfiança-confiança, ahí sí que em trobo en el procés de, bueno, a veure, tu per on vas, què m'estàs oferint, què m'estàs dient, compte amb aquest, a veure què em diu, no? Jo em trobo una mica en aquesta situació. I després, o sigui, una volta ja està com aquesta part de ja la confiança sí que és l'autoestima, no? De, mira, és que tu pots, o sigui, jo te dic això, Jo ho veig que tu estàs en aquest punt, però tu pots donar aquest passet. I ahí està, jo crec, una mica el treball de lo que se fa des del taller, no? Esa part important.
En el cas d'Àngels, aquí al programa estem molt acostumats, per sort, a sentir el Jordi García Bori insistint en la qualitat de les feines i dels treballadors que surten d'Àngels, no? Dient que són gent... perdó. Molt preparada, gent que fa una feina molt més que homologable i molt més que bona i satisfactòria. Sí. El fet de que el procés, en el cas de l'Àngels Empresa d'Inserció Laboral, sigui molt més, com diria jo, fàcil de veure o d'entendre, no? Vull dir, jo sóc fuster i aquí m'ajudaran amb no sé què, i ja veig un taller on hi ha un senyor d'una certa edat que ja entenc que és un mestre i que m'ajudarà, i hi ha un camí que aquesta noia tan simpàtica m'està explicant i m'està dient. Això ajuda a que la gent s'incorpori més ràpidament a la dinàmica aquesta?
clar, hi ha gent que entra amb la idea de que és una feina i prou a la inserció, no? A l'empresa d'inserció. I llavors els has d'explicar què significa estar a l'empresa d'inserció. És a dir, no, tu no entres, vens a treballar, fas el teu horari i marxes, sinó que també hi ha una persona que et farà un seguiment. I aquesta és part de la meva feina, fer aquest seguiment, no? I que aquesta persona es deixi ajudar, com tu bé has dit abans. Hi ha de tot, hi ha persones que sí que es deixen ajudar més que altres, hi ha qui busca ajuda i aquí diu, bueno, tu què m'has d'ensenyar? I és dir-los, no, no t'ensenyo, jo t'acompanyo. Llavors, ara que t'agafen una mica de confiança, que a vegades costa, pues, ostres, al final quasi que acabes fent com una mica de psicologia amb aquella persona i sobretot el que has comentat abans de que pues, que tenen una autoestima superbaixa, també fer-los veure de que hi ha esperança i que ells són part del motor perquè això tiri i si ells volen sortir-ne, que ells han de posar de la seva part. I això a vegades els costa una mica entendre, no? Que diuen, ah, però si jo vinc a treballar i ho faig... Sí, però hi ha unes condicions també per després poder saltar a l'empresa ordinària, que és el nostre objectiu. I hi ha persones que són molt agraïdes, moltíssim, en que estiguis allà i els hi facis un seguiment i estiguis amb ells i els hi dones opcions i els orientis i bueno, que estiguis... Bàsicament, que estiguis amb aquestes persones, ells ho agraeixen molt.
Suposo i entenc, almenys des del meu punt de vista, i que ja em perdonaran, vull dir, sense treure el mèrit a ningú, res més lluny de la meva intenció, que la vostra part... A mi em sembla la part cabdal, vista la problemàtica global d'una persona en risc d'exclusió, no? Perquè primer han estat atacats i marginats per la societat i aquest atac arriba un moment en què fa que el propi individu es converteixi en el seu enemic, començant a autodestruir-se. Realment deveu ser la part activa, clar, no, comparar amb altres parts és lleig i no procedeix de cap de les maneres, però sí amb una de les feines més intenses i complicades.
Bueno, clar, tenim el contacte directe, que també l'encarregat o l'encarregada que estigui, també, però estar allà constantment i donant ànims, jo crec... Bueno, jo crec que donem ànims, també, no? I fer-los creure que poden.
Sí, sí, no, jo crec que és el meu dia a dia, no? O sigui, mirar la tasca on la persona pot fer-ho millor. O sigui, jo a voltes tinc que reorganitzar, no?, les tasques que estan fent dins del propi taller. A veure, tu això, vale, te costa una mica, vale. Anem allí perquè tu això sí que pots. I ahir sí que te reforça i mira el que tu pots fer. I després d'ahir, reforçar tot el que pugues, no? De que la persona se senta com capaç de la capacitat.
Finalment, senyores i senyors, una cosa tan bàsica que tots els humans sabem i a voltes ens ensenyen des de l'escola de menuts a tapar-la, a amagar-la i a fer-la a banda. Que necessitem afecte, que necessitem contacte amb altres humans, sí. Que necessitem sentir-nos reconeguts. Insisteixo, no m'encansaré mai. www.rocaipi.cat. A partir d'aquí, a dins d'aquella pàgina, com un paraigua que s'extén, hi trobareu penjades un munt d'iniciatives, de projectes, de feina, que va molt bé que les sapigueu, perquè són eines que poden ser necessàries, a vegades, per desgràcia, per algú molt proper o per vosaltres mateixos. Poden ser eines que podeu prestar perquè gent en risc d'exclusió social tingui una sortida, tingui una esperança. Ens veiem ben aviat.
Àngels.
El verdader orfe és el que no ha rebut educació.
Proverbi turc.
No cal fer aquestes coses. és ara que amb l'edat no té l'encant dels joves, que què diran la gent? Millor ser més discrets. No vaig saber-vos dir com m'agradava veure-us. No vaig saber com dir que el vostre boig tan tímid obria espais d'amor on hi era escrit que vi és tan tan vell que s'obren els límits del temps, de l'art, del cant de mi, de tu i de l'humor. La vida.
Avui us recordo així només, ara que vivim entre les ombres, fent i refent el verb estimar amb l'art d'una rara saviesa. Saber morir a cada moment i estar al costat per sempre. Us dic no cal fer aquestes coses. Us diuen que amb l'edat no hi ha l'encant dels joves, que què us dirà la gent? Millor sigueu discrets. No vaig saber com m'agradava veure-us. No vaig saber com dir que el vostre goig tan tímid al món li proclamava el vostre dret. Tens de l'art, del cant de mi, de tu i del...